Bon dia i benvinguts al primer programa de l'Art d'Educar de la temporada. Esperem que hàgiu passat un bon estiu i encarem amb ànims el nou curs. Avui encetem el programa parlant dels trastorns del son dels infants i adolescents i les seves conseqüències.
Els infants no són aliens als trastorns del son. Segons la Societat Espanyola del Son, entre un 25 i un 30% de les visites al pediatre estan relacionades amb algun problema a l'hora de dormir. De vegades, el tractament indicat no és farmacològic i la solució consisteix a oferir eines a les famílies per corregir els trastorns del son que repercuteixen en la salut i en el desenvolupament correcte dels infants. El canvi d'hàbits pot influir positivament en la dinàmica familiar. Aquesta es veu alterada quan els fills o filles, lactants, infants o adolescents, no descansen adequadament. Els trastorns del son es caracteritzen per provocar problemes en relació al fet de dormir i inclouen la dificultat per conciliar el son o romandre adormit, quedar-se adormit en moments inapropiats, tenir massa son o conductes anormals durant el son. El més important és aconseguir reconèixer que existeix un trastorn de son, que està afectant al vostre fill o filla, per poder començar a resoldre'l el més aviat possible. Per aquest motiu, en cas de dubte, cal notificar-ho al pediatre. Hi ha molts tipus de trastorns de son que avui coneixerem a través del nostre convidat i a la vegada ens podrà donar pautes per solucionar-los.
Per parlar d'aquest tema, ens hem posat en contacte amb el doctor Òscar Sans Capdevila, especialista en neurofisiologia clínica, cap de la unitat de trastorns del son en infància i adolescència a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Bon dia, doctor Sans.
Molt bon dia.
Ens podria dir com és important que un infant o un jove descansi a les nits?
La veritat és que el descans nocturn és essencial per tots, no només pels infants i pels joves, també per la gent adulta, per la gent gran. Però especialment en els primers anys de vida és important perquè el descans nocturn afavoreix tota una sèrie de processos biològics, de processos neurològics que ajuden al desenvolupament del cervell. No només això, el fet de poder dormir en qualitat i en quantitat correctes per l'edat del nen o de l'adolescent, el que faran és que puguin funcionar millor durant el dia i tots els processos d'aprenentatge i de desenvolupament a tots els nivells siguin òptims.
Ara comentaves quantitat correcta. Quines serien les hores recomanades segons l'edat?
Mira, és important saber que depenent de l'edat del nen, les necessitats de son són diferents. Llavors, com a mitjana general, això no està escrit en pedra, però com a regla general, per exemple, fins al primer any de vida, sabem que els lactants dormen molt. Els tres primers mesos el que solen dormir és fins a 17 hores. Fins a l'any de vida es recomanen unes 12-15, i això comptant les migdiades sempre. Els nens preescolars, entre els 3 i els 5 anys, es recomanen de mitjana entre unes 10 i unes 13 hores. El nen a l'edat escolar, dels 6 als 13 anys, es recomanen unes 9-11 hores, i l'adolescent, dels 14 als 17, es recomanarien unes 8-10 hores. I si us hi fixeu, i vosaltres pregunteu als pares de nens d'aquestes edats que us he dit, us n'adonareu que tots aquests nens estan dormint molt per sota d'aquestes hores recomanades.
Sí, de fet, a mi la franja aquesta dels 3-5 anys, que serien els educació infantil, aquestes 10-13 hores m'ha semblat moltíssim, no?, en comparació del que realment dormen.
Clar, quan estem parlant d'aquestes hores recomanades, sempre hi ha, aquesta és la mitjana, diríem, i sempre hi ha unes hores per sota i unes hores per sobre. En concret, en aquesta franja, clar, parlaríem d'unes 8-9 hores a la part de sota. Uh-huh. I aquí hi ha molts més nens ho acompleixen. Sí. El que és important, més que marcar-nos unes hores estrictes, de dir, ostres, és que el meu nen no dorm 9 hores i n'hauria de dormir 12. Crec que el que hem de veure és quina és aquesta qualitat d'aquestes hores que dorm. Per exemple, què és important? Doncs veure com s'aixequen, veure com es desperten, si es desperten de bon humor, si funcionen bé durant el dia, si a mesura que passa el dia no veiem que es posen cada cop més cansats o més de mal humor, doncs això vol dir que aquestes hores que estan dormint són suficients. Torno a dir, això no està escrit en pedra enlloc, les recomanacions són unes, la realitat és una altra, però sobretot aquí el missatge important és que ens hem de quedar en que cap nen ha de dormir menys del que li toca. I la millor manera d'avaluar-ho això és veure com funciona durant el dia.
Clar. I, per exemple, hem comentat, no?, que quan un nadó és un lactant, doncs s'ha de despertar per menjar algunes hores a la nit i tal, però a partir de quina edat hauria de dormir tota la nit seguida? Perquè els primers mesos és lògic, no? Però jo penso que a partir d'una edat els nens ja haurien de dormir tota la nit.
Això és una de les preguntes que ens fan habitualment els pares a consulta i com molt bé diu, té raó. Depenent dels lactants, si és aquest menjar a demanda, diguéssim, que prenen el pit a demanda, és evident que es despertaran diferents cops per la nit. Però una de les coses que hem de dir és que dins del son normal, independentment de les edats, es pot considerar que despertar-se un o dos cops per la nit pot ser fins i tot normal, sempre i quan aquest despertar sigui un despertar de curta durada, diguéssim, allò de donar mitja volta i seguir dormint. Referent al nombre de despertars que ens semblaria ja a partir del que ens hem de fixar que poder passar alguna cosa, deixant de banda els lactants, aquests nens que es desperten cada 3 hores o que han de menjar cada 3 o 4 hores, parlaria jo de 4 o més despertars per nit. Quan tenim algun nano que es desperta 3, 4 cops per nit o que algun d'aquests despertars són llargs i que costa tornar a dormir, possiblement seria un moment en què sí valdria la pena veure i revisar que no hi hagi res durant el son que pugui estar provocant aquest despertar i, per tant, aquest mal descans nocturn.
Clar.
Què podrien fer? Quines estratègies podrien aplicar a les famílies perquè els nens i nenes descansin tota la nit?
El més important, de llarg, el missatge que sempre explico, que sempre repeteixo, sempre sé que em faig molt pesat, és establir unes bones rutines i hàbits de son. I què vol dir això? Quan parlem de rutines i d'hàbits de son, no només estem parlant de que tinguin una hora clara per anar a dormir, que tinguin una hora fixa per despertar o que tinguin una hora fixa de migdiada. Quan estem parlant de rutines de son i d'hàbits, estem parlant d'una cosa que dura les 24 hores al dia. I què vol dir això? Doncs bé, que a part de tenir una hora clara d'anar a dormir, evidentment una hora de despertar, i en els nens més petitets que fan migdiada, que l'hora de la migdiada sigui també la mateixa, és molt important que les hores de menjar, les hores dels menjars siguin també les mateixes, perquè en els últims anys l'evidència ens ha demostrat que a l'estómac hi ha com un segon cervell, i aquest segon cervell està connectat directament amb el rellotge que regula el nostre son, i ajuda molt als nens, en general, menjar sempre a la mateixa hora, perquè això ajuda a l'estómac a dir-li al cervell que és una d'aquelles coses que fem habitualment durant el dia, que entra dintre de les rutines, i que, com us dic, amb aquests pocs temps que hem començat a veure la importància d'aquest segon cervell a l'estómac, que ajuda i molt a posar en hora aquest rellotge circadià que tenim al cervell i que és el que ens marca això, quan hem d'estar desperts i quan ens ajuda a dormir. Per tant, el missatge més important és tenir unes bones rutines i bons hàbits de son. Que això no vol dir que un dia es puguin puntualment trencar i que podem anar una mica més tard o que ho podem canviar. Però la regularitat dels horaris és molt i molt important perquè el ritme de son i de vigília es pugui mantenir o fins i tot instaurar. És evident que algunes vegades el que hem de suggerir a les famílies és que si veiem que aquests horaris no estan ben fixats és convidar-los a fer-ho. I aquesta és la cosa més important que poden fer les famílies, perquè d'aquí, de la regularitat dels horaris, el que sabem és que tant el número de despertars com la duració d'aquests despertars és menor. És a dir, com millor són les rutines per part dels pares dels hàbits de son, els despertars per la nit i la duració dels mateixos és molt menor.
Quan parles de fixar l'hora dels menjars, és tots els menjars o bàsicament el sopar?
No, és el que et deia, no només parlem del sopar, sinó és important fer-ho 24 hores, és important fixar totes les hores dels menjars. I també, de vegades, parlar d'aquells aliments que afavoreixen el son. El que passa és que en edat infantil han de menjar de tot. Jo crec que aquestes, no hem d'anar tan a l'extrem de dir... Però sí que val la pena aquells aliments que ens poden afavorir el dormir. Per exemple, aliments rics en triptòfan. El triptòfan és una substància que es diu és un aminoàcid essencial que s'adquireix per la dieta, i el triptòfan té propietats per ajudar el nostre cos a regular bé el dormir, perquè ajuda a crear una substància que es diu melatonina. Doncs bé, hores de menjars i tipus de menjar que afavoreixin aquesta funció del son, doncs són molt interessants i està molt bé indicar-ho.
Segurament, pel contrari, també hi hauria aquells aliments que no serien els recomanables, no?
Clar, però saps què passa? Que quan entrem en aquest debat, comença, per exemple, que es diu molt, no?, que les proteïnes no afavoreixen el dormir, i és cert. El que passa és que, torno a repetir, en pediatria, en nens en creixement, jo crec que aquesta part aquí hem de ser una mica més laxes, han de menjar de tot, i jo crec que, i t'ho asseguro, que posant uns bons horaris, unes bones rutines i el que deia, uns bons horaris de menjar i que tot sigui el més regular possible, amb això en tenim més que suficient per garantir un bon son nocturn.
I aquestes rutines haurien de ser sempre. Per exemple, quan durant la setmana, com que van a l'escola o a la llar d'infants, es porta més o menys una rutina, però al cap de setmana es canvia en moltes cases, en moltes famílies. Aleshores, aquest canvi del cap de setmana pot influir o no passa res perquè el cap de setmana no es porti el mateix ritme?
El que recomanem és que, clar, de dilluns a divendres és més o menys senzill portar aquest ritme d'horaris.
Sí, per això.
El cap de setmana el que recomanem és que es pot anar una hora amunt o una hora avall, sense que canviï molt el tema del ritme circadià. Una cosa que passa molt amb els adolescents, per exemple, és que quan arriba el cap de setmana apareix el que s'anomena el jet lag social. El jet lag social és aquest fenomen d'exactament el que dèieu, que és que divendres me'n vaig a dormir molt tard, sí. Dissabte m'aixeco molt tard, dissabte a la nit encara també m'aixeco molt, vaig a dormir tard, diumenge al matí m'aixeco tard, però clar, ja el diumenge a la nit me n'haig d'anar a dormir aviat i no tinc son. Això és com haver agafat l'avió i anar a passar el cap de setmana a Nova York i tornar. Clar. I tinc un jet lag, perquè ja començo la setmana privat de son. Ja començo que m'he hagut d'anar a dormir a una hora que m'envien a dormir, però està clar que com que he dormit molt durant el dia, no em ve la son aviat, dormo poques hores i el dilluns vaig curt de son al matí al col·legi i a partir d'aquí ja ho arrossego tota la setmana.
Clar. I quin tipus de trastorns del son són més freqüents en els infants i joves? Bueno, adolescents, doncs.
Sí. Mireu, bàsicament, trastorns de patologia, de coses que sí o sí s'han de tractar, aproximadament el que més veiem és problemes per iniciar i mantenir el son, és el que més veiem de manera habitual. Molts d'aquests problemes, fixeu-vos, amb un 80%, és un tema de rutines hàbits i tenen una bona solució. Per tant, quan parlem de patologia del son més important, estem parlant d'un 20% de patologia que inclou molt tipus d'enfermetat. Per exemple, una que pot ser relativament freqüent, que aproximadament un 4% dels nens afecta, és l'apnea de son. Aquests nens que de nit ronquen, fan apnees, igual que els adults, i la qualitat de son no és bona i durant el matí no poden funcionar del tot bé perquè no han tingut un bon descans nocturn degut a aquestes parades respiratòries que han fet per la nit. Altres coses, una molt i molt freqüent són les parasòmnies. Les parasòmnies engloben el sonambulisme, els terrors nocturns, despertars confusionals. Aquesta és una consulta també bastant freqüent i que tot i que forma part del desenvolupament normal del nen, és normal que els nens, a mesura que com més petitets, poden tenir molts d'aquests despertars de nit inconscients en forma de terror nocturn o fins i tot poden ser sonàmbuls. I sabem que a mesura que es fan més grans, a mesura que es van fent grans, el cervell, diguéssim, va madurant i la prevalença d'aquest trastorn va disminuint. Però sí que de vegades tenim nens que ho fan de manera molt i molt sovint i llavors aquí hem de mirar si hi ha algun problema o si hi ha alguna causa que estigui provocant aquestes que anomenem parasòmnies. Per exemple, les cames neguitoses. Les cames neguitoses també és una... Tot i que sembla que quan parles amb metges en general, sembla que les cames neguitoses només les pateixin els adults. Aquesta sensació de malestar a les cames, algunes vegades, que t'obliga a haver-te d'aixecar, caminar, perquè et passi aquest malestar, doncs en els nanos pot afectar fins a un 2%. I moltes vegades, clar, si són molt petitets no t'ho poden explicar amb la facilitat que t'ho pot explicar un adult. Per tant, les cames neguitoses no hem de pensar que ja és una cosa només d'adult. Sí que no és freqüent en nens, però hi hem de pensar i hem de saber diagnosticar-les. Després, evidentment, també podem tenir el tema de l'excessiva somnolència durant el dia. Podem tenir un nen que s'adorm a la classe o que li costa poder seguir el ritme perquè veiem que és un nen que se'ns adorm. La causa més freqüent és que té algun problema la qualitat o la quantitat de son. Però és veritat que hi ha un tant per cent molt petitet, perquè és una malaltia rara, però, com és la narcolèpsia, que pot provocar que un nano, que tot i que dormi les hores per la nit adequades, doncs tingui aquests problemes de mantenir-se despert durant el dia. Bàsicament el més freqüent és això, és aquesta dificultat en iniciar i mantenir el son, l'apnea durant el son i sobretot les parasomnies, que són consultes molt i molt freqüents a la consulta.
I llavors ja també podríem identificar factors externs que poden influir en aquests trastorns o en aquesta poca qualitat del son?
Sí, a veure... lamentablement, però no. La tecnologia ha vingut per quedar-se i la tecnologia, si en fem un bon ús, no pot ser dolenta. I quan parlo de tecnologia parlo bàsicament de les tablets i dels mòbils, que en els nanos, quan tu exposes amb un nen amb aquests tablets o mòbils, tenen una llum molt, molt potent, una llum molt brillant de l'espectre blau-blanc, que el que fa, quan t'exposes, més t'ho poses davant dels ulls, t'ho poses davant de la vista, el que fa aquesta llum tan potent és inhibir la secreció d'aquella substància que us he dit, que es diu melatonina, que el que fa és facilitar l'inici de son. Doncs bé, en els nens, com més petitets, més gran és aquest impacte i fins i tot fins a un 87% dels nanos, quan tenen aquest estímul d'aquesta llum tan potent de tarda a nit, el que fa és que la melatonina no surti i, per tant, l'hora d'anar a dormir es retrasi. Per tant, el que tu estàs veient o el que et sembla és que el nen té un insomni, d'acord? I, bàsicament, el que hi ha és un problema extern que el que fa és que aquesta llum tan potent inhibeix la secreció de melatonina fent que el nen s'adormi molt més tard del que tocaria. Aquesta és una. Però després, evidentment, estem en una societat en què la contaminació lumínica és molt important, la contaminació lumínica per la nit. En les grans ciutats gairebé mai és de nit, ja sempre hi ha molta llum. I això fa que el nostre rellotge, aquest rellotge que tenim al cervell, que ens ajuda a distingir quan és de nit i quan és de dia, perquè el que veu és que si hi ha llum, és de dia i, per tant, hem d'estar actius i ens hem de moure. I si hi ha foscor, el que hem de fer és estar tranquils, relaxar-nos i descansar i dormir, doncs, ostres, ho té més difícil, no? Aquest canvi de paradigma que està passant amb els últims anys afavoreix que aquests ritmes biològics siguin més dificultosos de seguir. Per això, torno a repetir que és tan important el tema de les rutines i d'hàbits, perquè per dir-li en tot moment al cervell què és el que toca fer i segons les condicions de llum externa, no? Llum, activitat, foscor, tranquil·litat, son.
I com ara els nens que també tenen poca activitat física, aquest també pot ser un factor que influeix.
Sí, absolutament d'acord. Tenir una bona dieta, tenir un bon menjar de tot i evidentment, tenir activitat física, fer activitat física. El que és important de l'activitat física és fer-la. Hem de tenir en compte una cosa només. De cara al son, hem d'evitar fer una activitat física important o bé extenuant com a mínim 2 hores abans d'anar a dormir. Perquè si no, si fem una activitat física molt forta, el que passarà és que el cos encara estarà reaccionant a aquest esforç físic i al contrari del que semblaria, encara ens costarà molt més adormir-nos. D'acord? Aquest exemple el teniu els atletes professionals, els jugadors de futbol que juguen a les 10 de la nit amb un camp ple de llums, amb aquesta lluminositat tan bèstia, que la llum per un costat activa i per altre, evidentment, aquest exercici físic que fan els activa i, per tant, després t'expliquen que després d'haver jugat un partit els hi costa molt i molt conciliar el son. Per tant, exercici físic molt bo, recomanable fer-lo a primera hora del matí, si és possible, però si s'ha de fer de tarda no passa res, però això sí, tenir en compte no fer-ho 2, 3, 4 hores abans de l'hora que volem anar a dormir, perquè si no ens costarà agafar la son si estem molt cansats.
Clar, això, aquesta recomanació d'horaris, no?, és com bastant incompatible amb extraescolars com el futbol, com el patinatge, etc., no? Perquè, clar, comencen sobre les 6 de la tarda i a les 10 han d'anar a dormir, no? És complicat.
És cert, sí. és cert, és complicat, i tens tota la raó, perquè fa un parell d'anys vam fer juntament amb el Futbol Club Barcelona un estudi de com dormien els nens de la Masia, els nanos de la Masia. I ja no és només això que deien, no, de fer l'esport, sinó que te n'adonaves que, clar, a mesura que es fan més grans, els més grans sempre entrenen a darrera hora. I realment te n'adones que el que nosaltres recomanem des del punt de vista d'això, de les rutines i d'hàbits de son, de vegades és molt difícil complir-ho, especialment pel que dius, no? Perquè entrenen de tarda a nit, arriben tard, després alguns encara han de fer deures i la cosa se'ns complica molt.
Sí, i tant. I què n'opines sobre els mètodes que han promocionat alguns metges sobre el son?
Mira, respecte als els mètodes que hi han són, jo crec que el primer, torno a explicar el tema de rutines i hàbits. Per tant, primer, molt important. Segon, quan tu exposes una d'aquestes alternatives, perquè aquí moltes vegades el que fem és fer recomanacions a la família perquè el nen o la nena agafi aquesta seguretat i tranquil·litat per començar a dormir solet o soleta. El primer que has de fer és explicar a la família i explicar quina és la idea que tens i treballar amb la família per un pla que sigui el més personalitzat possible. Què vol dir això? Vol dir que si els pares et diuen que jo no vull deixar a la nena sola ni 2 segons, doncs bé, amb això nosaltres hem de treballar. Nosaltres hem de donar recomanacions i crec que els mètodes ben aplicats a mida de la família, és a dir, els pares no es poden sentir malament per aplicar algun d'aquests mètodes, no es poden sentir culpables, no poden patir, perquè si ho fan, el segon dia t'ho deixaran de fer. Per tant, és molt millor explicar les diferents opcions, perquè n'hi ha diferents i moltes, com repeteixo, ben apamades i ben mesurades i ben explicades, i que la família et digui quina és la que prefereix, perquè tu sabràs que amb això t'ho acabaran fent, no se sentiran culpables, i és una opció bona, perquè el que estem fent simplement és donar consells, consells de això ja no és gairebé ni medicina, és recomanacions de puericultura, d'acord? Per tant, és com el que deia de la tecnologia. Això ben aplicat no té per què ser negatiu.
I seguint amb la línia dels consells, què recomanaries a les famílies que ho són, doncs, per primera vegada? Què podrien fer amb els seus fills o filles perquè aquests adquirissin bons hàbits i evitar, doncs, que els nens es despertin i no tinguin una qualitat baixa del son?
El primer de tot és fer-los entendre la importància de les rutines i hàbits de son i donar recomanacions del que hem estat parlant una mica, no? Des del primer dia que porten el nano a casa, després d'haver nascut, des del primer dia que el porten a casa, és afavorir aquesta sincronització del que us deia, de llum, activitat, amb estat expert i de foscor, tranquil·litat amb el dormir. Això són coses molt fàcils que els pares poden fer des del primer dia i, evidentment, anar acostumant aquestes rutines i hàbits en tots els aspectes. Recordeu que això és un tema de 24 hores. Per tant, com els horaris siguin el més estables possibles, horaris de menjars, etc., tot això anirà ajudant a que aquest bebè es vagi aclimatant. Penseu que evidentment, un lactant, un nounat, quan arriba a casa, això és un cervell en desenvolupament. I una manera molt important d'ajudar aquest desenvolupament del cervell són aquests estímuls externs. Els estímuls externs són els correctes, les rutines i hàbits són les que toquen, farà molt més senzill aquesta maduració, aquesta adaptació del cervell a l'horari que nosaltres volem. No sempre, perquè en medicina les coses no són sempre blanques o negres, però sí que està clar que aquest és el primer pas, el més important i el que recomanaria sempre. Una altra cosa que explicaria també és un tema d'expectatives. No és bo pensar que el teu nen o nena no se't despertarà cap cop per la nit. Explicar qui pot haver-se despertat, com hem explicat, especialment en aquest primer any de vida, especialment si està associat amb aquest menjar a demanda, una mica, aquest pit a demanda. Explicar què és el normal i què és el que no ho és. I quan aquests hàbits i rutines estan ben posats i tot i així continuen problemes, aquí sí que crec que val la pena parlar amb el pediatre perquè un expert en son li faci un cop d'ull a aquest nen que no acaba de dormir bé, tot i haver posat en marxa tots aquests bons mecanismes de rutines i hàbits de son.
Sí, perquè moltes vegades, jo per exemple, m'he fixat, no?, quan són festes o quan hi ha alguns esdeveniments així extres, no?, que veus pares joves amb nens molt petits a la nit, amb algun concert o amb algun sopar, i a mi em costa una mica d'entendre, perquè jo la meva mentalitat és aquesta, no?, de portar un ordre molt estricte i no que el nen s'adapti a tu, sinó tu adaptar-te al nen. Llavors jo no sé si és un problema meu o és que realment pot influir a que després tinguin malsons.
Jo haig de reconèixer que també em passa això. Quan ho faig segons quines coses me'n faig creus. El que passa és que hem de tenir en compte que puntualment, un cop, si em salto això per un tema de festa o per un tema del que deies, no? La festa major, el concert, el que sigui, clar, no podem fer un mal judici de valor. Perquè també és veritat que per un dia que no ho facis no passa res. El problema és quan un dia és seguit d'un altre i un altre i fem coses diferents, hores diferents. Aquí està el verdader problema.
Molt bé. Sí. Doncs nosaltres fins aquí hem acabat ja les nostres preguntes que ens estaven donant voltes al cap per veure si aclaríem una mica tot aquest tema, perquè doncs a vegades ho sents, no?, comentar amb pares joves doncs de problemes amb el son i així, i ens va semblar doncs que podia ser un tema per poder tractar en aquest programa. La veritat és que ha sigut un plaer parlar amb vostè i que ens donés tots aquests consells i aquestes orientacions, i esperem doncs que ens hagi serveixi, no?, als pares més joves i els que no ho són tant, a tenir en compte aquest tema del son, que és prou important.
És molt i molt important.
Moltes gràcies per haver acceptat. Digui.
Molt agraït, moltes gràcies. Espero haver ajudat una mica, i ja ho sabeu, com vulgueu, parlem més de son.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.